Però això que comentàvem ara... Digui, digui, no, això que estàvem comentant ara a tertúlia. Sí, sí, el sentim bé, el sentim bé.
Perfecte, perfecte.
Nosaltres el sentim bé. Comencem per això que comentàvem ara a tertúlia. Quan tu presentes doncs una excusa que està contemplada dins del reglament per no haver d'anar a la mesa amb tot el temps per avançat que estableixen doncs les normes, ja aquella plaça ja la cobreix una altra persona o senzillament aquella mesa a la que li tocava anar el dia de les eleccions la cobreix el primer suplent?
En principi és això, per ser els suplents, però pot ser que passi el que deia fa un momentet la tertuliana, que els suplents van anar caient com els d'un en un, com els fitxes del dòmino, no? I aleshores el que fan és que els ajuntaments, com fan els sortejos, sortegen un nombre més alt de persones de les que han d'anar-hi, de tal manera que sempre hi hagi una miqueta de personal addicional, per dir-ho així, per poder-ho fer. Òbviament la cosa és diferent a l'àrea del Barcelonès, on hi ha grans poblacions, hi ha molta gent per fer, per posar els noms al bombo, que si estem en territoris més menuts, o si anem a l'Alt Pirineu, o així, no? Allà sí que la cosa és més complicada perquè hi ha menys persones disponibles.
Però si no m'equivoco, si falta gent, la primera persona que va votar és la que s'ha de quedar, no?
La persona li toca, la primera que va votar li toca. Sí. Penseu, a més, que la llista general estan exclosos els menors de 18 anys, estan exclosos els més grans de 65, estan exclosos les persones que per raons de salut o d'altres no poden físicament, de tal manera que està el nombre de persones, diguem-ne, susceptibles de ser nomenat, esclar, es redueix.
Clar, tenint en compte això, com pot ser que una persona com la Sílvia li hagi tocat 7 vegades anar a una mesa electoral? Això entra dins de la normalitat o ha sigut molta casualitat?
Això, primera, que segur que, que la Sílvia és una persona molt atractiva i que la bola del sorteig, diguem-ne, s'aturen el seu nom. El sorteig es fa informàticament. I jo vol dir que hi ha una llista amb totes les persones i per engegar un sorteig en aquesta, en una llista informàtica, se li dona un nombre inicial decimal comprès entre 0 i 1. Llavors, a partir d'aquest nombre, van rodant, diguem-ne, la llista de noms, perquè és el que hauria sempre el mateix, no? El que passa que el millor funcionari que fa això li agafa afició a un cert nombre, un cert número, i posa el número 0,1234, no? I llavors això pot ser que el número que engega el sorteig, al ser el mateix, el sorteig generi repeticions.
Però com es genera aquest número? Vol dir que la persona de la Junta Electoral tria aquest decimal?
Algú ha de teclejar, sí. Això fa normalment un empleat, un funcionari, No hi ha cap misteri en això, i és igual des del punt de vista de continguts quin número sigui, perquè és un número arbitrari que simplement engega el fet de que el bombo es posi a donar voltes. Si és un lloc on no hi ha massa gent, i si el funcionari en qüestió posa el mateix número perquè li agrada i té afició, pot ser que hi hagi repeticions. Lo dels 7 casos de la Sílvia realment és un cas d'un magnetisme extraordinari. Això, jo crec que si ella al·legués això davant de la seva junta electoral, la traurien del bombo.
Ara li anava a preguntar, si hi ha a partir d'un nombre determinat de vegades que t'ha tocat, que dius, escolta, mira, jo ja he complert moltes vegades, m'ha tocat 7 vegades i he anat 5 vegades, em podeu treure...
Sí, bueno, de fet no és, això no és una causa prevista a la llei, però és una cosa molt de sentit comú, diguem-ne. O sigui, la idea del sorteig és que reparteixin les càrregues entre tots els ciutadans.
Mira, Sílvia.
Si hi ha un ciutadà que hi va més vegades del compte, vol dir que algú altre no hi va mai. No?
Com el Rafa, tant, que no l'ha tocat mai.
S'hauria d'equilibrar.
Sílvia, no sé si podries provar-ho.
Jo vaig fer, com que són tants anys que m'han tocat, una de les vegades em vaig presentar a l'Ajuntament i per presentar una queixa a qui fos. Jo no controlava a qui fos, perquè era, no sé si va ser la tercera o la quarta vegada, era com una mica escandalós. A més, m'he mogut de barri, és a dir, m'he mogut de barri, no soc zona única, amb la qual no sé, era com raro, em van dir, vaig muntar una mica el número, les coses com siguin, fruit de la joventut, diguéssim, de llavors, i vaig pensar, algú m'escoltarà, perquè és que no era molt normal. Van estar, no sé, ara és que m'ho inventaria, 10 anys o 5 anys o 6 anys sense tocar-me cap, i de cop i volta aquest magnetisme devia tornar a venir, diguéssim, i de cop i volta, una altra vegada, i una, tres vegades o quatre seguides, eren 3 i 4 o 4 i 3, no me'n recordo, i ara ja estic patint perquè quan has dit que demà ni ho en recordava, jo ara ja tinc pànic el dia que s'obre, que es fa això, ja us ho diré. És demà? Ah, no.
Demà es comença a fer el sorteig, no? Si no m'equivoco, senyor Botella, i dura fins dimecres.
Sí. Si no és indiscreció, quin ajuntament és?
Perdoni?
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Ja, clar, amb territoris amb menys població, diguem-ne, és més probable que passin coses d'aquestes. Ara, que el toqui 7 vegades a un mateix ciutadà, això no és probable, que hi ha algun error sistemàtic. Sí.
També hi ha gent com el Rafa, o hi ha gent que ja té més de 65 anys que no li ha tocat mai. Això també pot passar, evidentment.
Els més de 65 queden exclosos dels sorteig, i pot ser que hi hagi moltes persones a qui no hagi tocat mai. Mm-hmm. Penseu que Barcelona ciutat deu haver unes 200 meses, i per tant 9 persones a cada mesa, això fa grosso modo 2.000, no? 2.000 sobre el milió llarg de persones del cens, doncs esclar, és una probabilitat molt escassa.
Digues, Rafa,
una pregunta que no ho tinc clar. Això també de la regla dels 65 anys s'aplica al primer votant? És a dir, si el primer votant que va li toqués i podria alegar que tenia 65 anys?
Bona observació, perquè el que de la llei és que no es pot sortejar, però no diu que no pugui ser membre de la mesa. Per tant, podria ser. I també passa que hi ha molta gent a qui li fa il·lusió. Que li fan una certa gràcia, si no ho has fet mai, és interessant, és divertit, i la gent gran acostuma a ser els que van a votar més aviat.
Clar, però no sé si perquè els fa gràcia o per dir, mira, ja ho tindrem fet, o perquè s'han llevat d'hora
perquè són matiners, que s'han llevat d'hora, etc. Però pot ser que algun d'ells, diguem-ne, si està en bona forma física i mental, li faci gràcia i opti per quedar-se. I repeteixo, no està prohibit. El que no es pot és sortejar-lo.
D'acord.
Però sí, pot ser nomenat. Sí.
Ara comentàvem també aquest tema de les multes. No sé si vostè ens ho podria aclarir, si aquestes multes acaben arribant a les persones que no presenten cap mena d'excusa i no es presenten aquell dia a la mesa.
Abans algú de vosaltres ha comentat que hi ha una certa relaxació per part de les juntes electorals, perquè empaitar la gent per cobrar-los una multa que no és massa important numèricament, però és una molèstia.
Quan és? Ho sap més o menys? De quin import és?
Ara, pot oscil·lar segons el grau, diguem-ne, i em penso que la més alta que es pot cobrar són 60 euros, em sembla. El que passa que hi ha una segona dimensió, aquesta molt, molt més dura, que és que si s'imposa la sanció, finalment, si la persona no recorre, etcètera, no pot contractar amb les administracions públiques durant un termini de 6 mesos. I això, per professionals, per petits empresaris, per proveïdors, etcètera, això sí que és una castanya important.
Clar.
Jo conec una petita empresària que es va trobar en el cas, li va tocar per sorteig, no es va presentar, i durant 6 mesos va estar inhabilitada per contractació amb les administracions públiques, la qual és dur,
Sí, sí. També li volia preguntar, clar, les últimes eleccions, les del 23 de juny, quan dèiem vostè formava part d'aquesta Junta Electoral Central, en aquell cas era molt diferent, perquè hi havia molta gent preocupada, perquè era període de vacances, van ser unes eleccions anticipades, molta gent tenia vols comprats o ja tenien les vacances planificades, aquí va haver tota aquesta revolució, hi va haver excepcions. Clar, no sé si en el fet d'aquestes catalanes ara, que també han estat anticipades, tot i no ser època de vacances, sempre hi pot haver algú que aquest cap de setmana ja tingués un vol i que l'hagués contractat, per exemple, abans de la convocatòria anticipada d'eleccions. Creu que això podria servir com a eximent per no formar part d'aquesta mesa?
Sí. Si aporta els comprovants de que aquest vol l'ha contractat o a una habitació d'hotel o de càmping, o ha contractat abans de la convocatòria, que va ser no sé quin dia, el mes de març, aleshores això és causa de quedar exonerat de l'obligació. De la mateixa manera que pot ser una persona es posi malalta o tingui un accident de tràfic un dia d'aquests, diguem-ne, i no pugui participar, no? De fet, les al·legacions per no estar a la mesa es poden presentar gairebé fins al mateix dia de les eleccions, perquè pot haver-hi causes sobrevingudes, sí, que no es podien preveure abans, no? Mm. Quan són causes que es podien haver previst abans de la convocatòria, això automàticament exclou la persona i no és exigible el comportament. Llavors sempre hi ha un espai de dubtes, un espai interpretable. Vostè ara feia referència a la meva participació l'any passat. Jo l'any passat vaig ser nomenat per les eleccions municipals i com que el nomenament té una validesa de 100 dies,
sí,
d'un d'aquests 100 dies es van convocar les eleccions generals de juliol.
Sí, sí.
De manera que ens van reenganxar. Els que ja hi eren,
no repetir.
Ens van allargar fins a finals de juliol, diguem-ne, per fer les dues coses, no? Però clar, juliol sí que ja s'entrava aleshores en una casuística molt gran de persones que tenien compromisos, viatges, la canalla que no té escola, per tant es reparteixen entre els pares, les mares, els avis, etc. No? I allà sí que va haver-hi bastanta casuística. Llavors, en general, diguem-ne, hi ha una actitud favorable, però esclar, la llei diu el que diu i l'obligació és l'obligació.
Mm-hmm. Quan hem de calcular que començaran a arribar aquestes cartes? Si el sorteig comença demà i s'allarga fins dimecres, més o menys, quan creu que poden arribar?
Durant la setmana que ve, com a molt, per Sant Jordi ja hauríem de saber-ho tots.
Mm-hmm. Són unes cartes que són certificades, m'imagino, per tant, si algú no és a casa en aquella hora, es deixa el resguard del certificat i s'ha d'anar a buscar correus o no? Hi ha un segon intent per part de correus per trobar la persona a casa seva?
Hi ha un segon intent i llavors a la tercera, diguem-ne, ja es passa al suplent. Però obligadament hi ha un segon intent de notificar-ho personalment.
Abans parlàvem també a la redacció, no sé si hi ha algunes excepcions. Ara la Dolors deia, clar, això pot passar que siguis candidat, que vagis amb una llista i que et toqui anar amb una mesa, o haurien d'excloure aquestes persones que van a les llistes abans de fer el sorteig?
Això no pot passar ni en broma. L'argument que dona la tertuliana és un argument molt sòlid. No es pot ser jutge i part. Per tant, diguem-ne, justament els membres de les candidatures estan completament exclosos. Tenen prohibit nominalment formar part d'aquests organismes, no? En aquest cas pot ser que hagi hagut un error, pot ser que tingui un nom que soni molt freqüentment i potser no li van exigir que demostrés que ella era aquell nom d'aquella papereta, diguem-ne, però és clar que això no pot ser, no?
O sigui, va ser un error el que va passar amb la Dolors Camats, eh?
Clarament, va ser un error que el funcionari no va respondre adequadament a les seves al·legacions, no? Sí. Però és veritat el que ella deia també, que hi ha un moment de follon als passadissos de la Junta Electoral, hi ha molta gent buscant com esquivar la crida que se li fa i de vegades el funcionari intenta anar pel broc gros.
Mm-hmm. Sílvia, què volies dir?
Que també es fa una cosa que els dies del sorteig, com demà, que es fan als ajuntaments, està previst que sempre assisteixin els grups municipals. Els grups municipals, que són partits polítics, ells ja tenen també com una mena de llista amb les persones que són apoderades i interventores durant la jornada electoral, i quan surt una d'aquestes persones durant el sorteig, els mateixos partits diuen compte, aquesta persona és apoderada de tal partit, i també s'exclou de la llista, perquè no és tan directa com si vas a una candidatura, però també seria com formar part de... I també aquestes persones que són apoderades i interventores també són excloses de la llista a petició dels partits polítics.
Clar, per tant, per exemple, el president de la Generalitat no li pot tocar de cap de les maneres. No sé si el rei podria tocar-li anar a una mesa electoral, o també està exclòs?
Jo diria que està exclòs.
Té molta feina,
aquella dia. Però és més per agenda, jo crec.
Pensi que la família
real... No el sentit comú que dèiem abans.
Digui, senyor Botella, digui, que no el sentíem bé.
Que la família real no vota. La família real... com que estan, no poden triar entre partits polítics, estan exclosos de votar.
Però la família reial es refereix al rei i la reina, també les seves filles, no la família reial extensa.
Jo diria que la princesa tampoc no vota.
Però perquè no estan en el cens?
No poden admetre un vot.
Perquè són imparcials, políticament. No poden triar entre partits. Sí.
Carai.
Però per aquesta mateixa lògica tampoc podrien votar els militars, llavors, no?
Els militars poden votar perquè en general tenen drets polítics. Un militar es pot presentar a les eleccions.
Però no té dret a afiliació, sembla, no? Afiliació partit,
no té dret a treure's el carnet. Però, per exemple, a la cúpula de Podemos hi havia un tinent general, recordin, eh?
Déu-n'hi-do, doncs, en fi, segur que aquests propers dies, a mesura que vagin arribant aquestes cartes, ens trobarem amb diverses casuístiques i esperem que la Sílvia no torni a rebre la carta, si no, ja ha deixat clar el senyor Botella que pot fer una queixa, potser.
He de dir, i fa mal de dir-ho, que amb aquestes, per exemple, és una de les eleccions que... A mi,
com? Li fa il·lusió.
Ara no,
Crida l'Ajuntament de Vilafranca.
No. Al revés, que és
ara estan esborrant el seu nom.
És de les conteses electorals que, bueno, que es presenten interessants i tal, i que és xula viure-la. Dit això, no vull anar-hi, no?
No cal. Oído cocina.
En fi, Joan Botella, com dèiem, jurista, membre de l'Ajuntament. Digui, que no el sentíem, perdona.
No, si li torna a tocar, jugui a la loteria també, eh?
Ja jugo ja, però es veu que no.
No és el mateix. No va pel mateix sistema,
no mateix,
em sembla, eh?
Una cosa és voluntària, l'altra cosa és involuntària.
Un altre bombo, aquest.
Senyor Botella, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Doncs bé, han quedat alguns dubtes resolts, no? Crec jo, molts dels dubtes que teníem sobre el tema del sorteig a les meses. Jo crec que aquesta vegada li tocarà al Rafa.
Sí, tu creus?
Sí, home, ja toca, no?
Em vindreu a fer una entrevista. Ja.
Ara sí, mira.
Aquelles hores que
et farem
no va
una
ningú,
trucada i ens expliques com ha anat la jornada.
Aquelles hores que no va ningú, saps? Les hores aquelles mortes de la tarda que no va ningú i que estan tots com molt avorrits.
Sí?
Sí.
Vols dir que no estava bastant repartit,
jo,
això?
Jo, si voleu, us puc explicar totes les teories del món mundial. Això també ha anat evolucionant.
Sí? A veure.
També és una llegenda urbana. La gent que hi ha molta gent... A
primer... Sí, clar, tenim un expert. Clar.
És un manual. Creo que si hi havia una certa congregació de gent que anava a primera hora per mil motius, és dir, no és per ja ho tinc fet, que també les que s'acosten més cap a l'estiu és perquè ja marxem a la platja,
a la platja,
hi ha d'altra gent que ara riureu, però hi ha molta gent que està com nerviosa per votar i vol votar i llavors va a primera hora, ja sé que rius, però aquest perfil existeix. El que es guarda el vot fins a darrera hora, hi ha gent que va votar a les 8:50, hi ha gent que va intencionadament perquè vol ser dels últims a votar. Lo dels migdies ja no és així, perquè hi ha molta gent que pensa aniré al migdia perquè no trobaré tanta gent,
tarda, més o menys,
i és quan tothom va a votar. Bueno, jo us proveio. Per què no us presenteu voluntaris?
No es pot.
És una cosa que també hauria d'estar permet.
És un debat que hi ha certa gent sosté que podria ser voluntari.
Perquè jo crec que qui vulgui ser voluntari pot anar a fer d'apoderat d'un partit o del que sigui simpatitzant o així. Per tant, i de fet tots els partits busquen, no?, voluntaris per anar a fer d'apoderats o d'interventors, i anar a fer, que també és una feina molt important, que és anar a ajudar els votants i anar, a més, a vigilar el recompte. Per tant, si vols ser voluntari pots fer això acreditat per algun partit polític, però la gent que representen les eleccions, el sistema, no?, i que han de garantir una neutralitat absoluta, jo crec que el que ho garanteix, o el que no, és a dir, el que ens hem de refiar és d'un sorteig, perquè si tu et presentes com a voluntari, podria passar, no?, que hi hagués algun grup organitzat que es presentessin de voluntaris per fer qualsevol cosa, pues per boicotejar-ho, amb alguna intencionalitat que no fos la de controlar i vetllar pel bon funcionament. Qui vulgui fer de voluntari, sí, perfecte, sí, que se n'hi vagi com a interventor, com a apoderat d'un partit.
També per experiència.
Ja, això és la teoria.
Tots i cada cosa a les meses, sí, que també per fer un llibre,
Això també és la teoria.
I Sílvia, per acabar, et volia preguntar, anant a les meses, tu has vist que hi hagi gent, perquè parlàvem, no?, que normalment hi ha el 30% d'indecisos que decideixen el seu vot durant la campanya. T'has trobat gent que el mateix dia de les eleccions està allà, que es tanquen allà una estona dins d'aquelles cabines, o que estan una bona estona mirant les butlletes, o normalment la gent ja ho té bastant clar i va directe?
Jo he estat a la mesa, i a la mesa és... Aquí és quan no ho pots veure, perquè la gent ja et ve amb el vot, per tant, tu s'està fent cua, no pots estar, no saps si la gent ha trigat més o menys. Però com que també he fet el paper de l'AUCA de ser interventora i apoderada, i també, ara també, de formació professional també vaig i em distrec i miro els col·lis electorals, m'agrada, segons amb quines eleccions, sí, clar.
Que li toca, que no ho veiem. Està guanyant punts. Però que li torni a tocar.
Però saps que no m'estava, per exemple, els temes municipals. A mi m'agraden molt les municipals i m'encanten les catalanes. Jo no vull estar en un col·le, vull moure'm per diferents.
Clar,
per tant, si em toca en una mesa, era estar allà. No, jo, m'agrada la política, m'agrada veure... Bueno, això tu m'ajudaria a estar. La sociologia de l'esdeveniment, per entendre'ns com es comporta la gent. Dit això, la pregunta, sí. La gent de les cortines estan per alguna cosa. Cada vegada hi ha més gent que entra.
La gent de les cortines també està moltes vegades perquè, especialment en els pobles,
hi ha molt tafaner
mirant què vota la gent, especialment entre aquests que són els de sempre, que són els apoderats, que estan allà
despietes
a veure què vota la veïna del tercer quart. Llavors et poses allà dintre, si tens
la portes de casa,
la portes si tens la desgràcia que no te l'han enviat a casa, et poses allà, però si tens la mala sort que no te l'han enviat, te'n vas a la cabina i almenys allà, si l'apoderat no és tan agosarat com per venir i enfilar-se, que arribarem aquí un dia, doncs almenys pots votar tranquil.
Dos debats...
Alguna experiència que vulguis explicar? Home,
a veure...
Ho dius amb una passió? Sí,
home, hi ha pobles on segons quin vot...
Estàs pensant en algú especial, no?
Oriol, dos debats pendents. El paper del veí i veïna que fa desaparèixer totes les paperetes i ja no tens el vot enlloc de cap partit, de cop i volta no hi ha paperetes a les bústies. Aquest és un debat, i el debat, i del debat del paper de l'interventor i apoderat de vinc a vigilar però et prenc les paperetes a tu, te les giro del revés, te les col·loco a l'últim.
Sí,
i que les tenquen dins les cortines també és per fer desaparèixer paperetes.
Canvien a l'ordre, posen les que es poden confondre a prop.
Carai, tu, hem estirat molt el tema,
avui
hi ha molta cosa aquí.
Perquè si la seva pila està molt alta
que no
vol dir ningú. Que ningú l'agafa i per tant és un mal indici, es treuen
però llavors entenc que entre diferents apoderats de partits això és un joc tot el dia.
No. El concepte
és com el joc del gat i la rata,
el
això,
concepte
tot el dia.
Exacte és una guerra.
No és la festa de la democràcia, Sílvia.
Us esteu carregant amb una tertúlia tota la credibilitat de la democràcia
i dels apoderats i dels apoderats.
Si no us toca cap mesa el 12 de maig veniu tots a Vilafranca i us faig una ruta.
No, gràcies. No la farem. Si anem a Vilafranca tenim coses millors a fer que anar a veure col·legis electorals.
Jo crec que se'ls ha de donar les gràcies a tots. Ara podem viure el que vulguem.
Ha arribat el discurs políticament correcte.
Gràcies
a tots.
Ja estan les gràcies donades i tot explicat.
Que perden el diumenge.
9 i 22 minuts. Va, pausa i ara de seguida seguim amb la tertúlia aquí al 9C.
Ja t'has retirat.
RAC 1. Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions. Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I el restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informis. Grup Doctor Blader.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield La Maquinista i Westfield Glòries. El festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides. I com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield La Maquinista i Westfield Glòries es mouen pel canvi.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, únic a Catalunya, per corregir la miopia, l'hipermetropia, l'astigmatisme i la vista cansada. Més info a iott.net.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Actualitzada, més fàcil.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
4 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Això ha donat per molt, eh? M'hem seguit explicant aquí anècdotes d'aquesta pausa, déu-n'hi-do. No, seguirem parlant de les eleccions, però canviarem de tema, perquè ja sabeu que, vaja, ja estem en precampanya i ja es van veient una mica els temes que centraran la campanya. Ahir Salvador Illa posava sobre la taula nou model de finançament, avui ja ha tornat a insistir de nou i hem de dir que tota l'oposició pràcticament s'hi ha posat en contra, d'una banda l'independentisme, perquè diuen que és una proposta doncs, que no és prou ambiciosa, i de l'altra Ciutadans i el PP doncs, han dit que no toca de peus a terra. Però qui n'ha parlat, de fet, fa poca estona també d'aquesta proposta de finançament és el president Pere Aragonès. A veure, l'escoltem.
Una proposta que és la proposta de la Moncloa, perquè és una proposta que segur que no els molesta, que perpetua l'espoli fiscal que patim els catalans i catalanes. Un projecte que és incapaç de defensar Catalunya. Com deia, més café para todos, descafeinat i aigualit.
Doncs això és el que ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre aquesta proposta, com dèiem, feia Salvador Illa i que apostava per crear un consorci tributari amb l'Estat que podria arribar a recaptar tots els impostos i que Salvador Illa, doncs, evidentment, ha dit que això ja ho té parlat amb Pedro Sánchez i seria la solució doncs, més fàcil. Com veieu aquesta proposta? Creieu que serà, de fet, un dels temes centrals d'aquesta campanya o el PSC l'ha posat sobre la taula i passarà una mica més desapercebut?
No, jo crec que el finançament sí, sempre és un clàssic, no?, la campanya. I per altra banda, doncs, és lògic que Pere Aragonès digui el que diu. Ara, és que Pere Aragonès no anava a les reunions del Consell de com es diu? El Consell de
Política Fiscal i Financera.
No hi anava. És que no hi anava. Fins, em sembla que les últimes hi van algú, però és que els dos, tres, últims quatre anys no han anat a les reunions. Llavors la pregunta és, com pretén aconseguir el govern de la Generalitat actual, bueno, ara ja no, però com pretenia aconseguir qualsevol millora en el finançament si no vas a les reunions? Perquè és evident que qualsevol canvi en el sistema de finançament haurà d'implicar la resta de comunitats autònomes, perquè això són vasos comunicants. Algú ha de perdre perquè l'altre guanyi, a no ser que incrementis molt el sistema, però d'alguna manera afecta tothom. Per tant, s'ha d'anar a la reunió, s'ha de negociar i s'ha d'acordar amb l'Estat, amb el govern espanyol. Doncs jo crec que la proposta de l'Illa no se surt del guió, és a dir, és intentar, dintre dels marcs que et permet el sistema, doncs intentar millorar en la qüestió de l'ordinalitat famosa, que no pot ser que portis, estiguis en una posició a aportacions i baixis molt a l'hora de rebre. Mm-hmm. Però fora d'això, bé, és que només cal remetre's als fets, hi ha 14 anys de govern interromput de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, bueno, la CUP des de fora, diguéssim, i no hi ha hagut cap canvi, no hi ha hagut cap millora. Per tant, en fi, doncs, si tenen alguna alternativa, no l'han posat a la pràctica.
Però creieu que ara, tant si guanya el PSC les eleccions i Salvador Illa és el president de la Generalitat, com si les guanya Junts o Esquerra i un dels dos partits independentistes opta a la presidència, és el moment potser més favorable per poder negociar aquest finançament, tenint en compte aquesta relació amb el PSOE a l'Estat?
Jo crec que, d'una banda, la campanya electoral no és el moment per buscar acords, no? sobre models de finançament.
Sinó em referia posteriorment, eh?
Clar, sinó precisament és el moment de presentar els maximalismes, les propostes de cadascú, que com més diferents siguin millor, perquè és el que t'ha de diferenciar, no?, del teu competidor electoral o de la resta d'opcions polítiques. Per tant, entenc lògic que el Salvador Illa presenti la seva, entenc molt lògic que el president Aragonès digui aquesta no em val, jo en tinc una altra i per tant la meva és millor, i és el que faran presumiblement tots els candidats. També crec que aquest, com dius tu, és el tema de la legislatura. No tinc clar si només de la legislatura catalana, que ho serà, i que serà un tema probablement també de possibles acords per un govern a Catalunya, i jo celebro que a més sigui un tema del debat de les eleccions catalanes, no? La setmana passada ho dèiem, de què parlarem? Doncs aquest és un molt, molt bon tema de parlar, de veure què proposa cada partit, quines possibilitats hi ha d'acord, però crec que serà també un tema de la legislatura espanyola, que és evident que aquí hi ha dos governs que han de negociar. I el debat territorial i el debat de finançament de les comunitats autònomes és també un debat del govern de l'Estat. I a ningú se li escapa que és molt diferent si aquesta negociació es fa amb un govern com l'actual, del Partit Socialista o del PSOE i Sumar, que té, de moment sembla, no?, una predisposició per entomar aquest debat, no dic per acordar el que sigui, però sí per entomar el debat, que si a l'Estat hi hagués un altre govern, on això ja és, com hem vist, no plantejable.
Rafa.
No, el que passa que jo crec que això segueix una mica els passos del Consell General del Poder Judicial, perquè en definitiva el debat, que tens tota la raó, és un debat territorial on tothom hi pot sortir perdent. I m'explico, és a dir, el Partit Popular té un marrón. Perquè, clar, les necessitats financeres que té la Comunitat Valenciana, el País Valencià, que té les Illes Balears, no és el mateix que té Andalusia o que té Múrcia. No és el mateix. I tothom intentarà lluitar per aconseguir un finançament, perquè el finançament, i abans ho comentava sobre i guany i perd, el problema que tenim a Espanya és que tenim una gran descentralització de serveis, però no hi ha una gran descentralització del finançament d'aquests serveis. És a dir, si ara agafem no la suficiència financera, qui perd, qui guanya respecte als altres, no, respecte al govern central. I les competències que té la Generalitat de Catalunya amb el finançament que tenim, però això qualsevol comunitat autònoma no en té prou. És a dir, està infrafinançades. És a dir, els serveis legalment constituïts, el catàleg de serveis de les comunitats autònomes, avui actualment estan infrafinançades, però per part del govern central, perquè hi ha un sobrefinançament del govern central. No es correspon amb la repartició de competències. I això és un tema i un debat interessant. Però segon element, jo crec que tot això xoca amb la credibilitat. És a dir, és creïble Esquerra Republicana quan planteja aquest finançament? Home, ara ha de plantejar-ho, però recordo una cosa, Esquerra Republicana és fonamental per la governabilitat. Fonamental. Per la governabilitat del senyor Pedro Sánchez. Si a mi em diu el candidat d'Esquerra Republicana, em diu, escolti, miri, si no s'aprova aquest finançament, s'ha acabat el govern. Fantàstic. És que, clar, al final jo no acabo d'entendre la credibilitat de grups amb els quals depenen el govern. Mai com ara els grups independentistes han tingut tant poder al Congrés dels Diputats. La pregunta és, exerceixen el seu poder per exigir tot el que després prometen en campanya? És a dir, a mi em molesta molt que en campanya sigui possible tot, però durant la legislatura després, bueno, això és complicat. I després la proposta del senyor Illa, sobretot el tema de la ordinalitat, home, això ho haurà de decidir el senyor Sánchez, no el senyor Illa. Jo no veig el senyor Illa enfrontant-se amb el senyor Sánchez, perquè el senyor Sánchez també tindrà un problema amb les seves comunitats, sobretot si vol recuperar algunes comunitats. Amb el qual jo crec que és un marrón per tots, i a mi em costarà molt de veure, sobretot les relacions que hi ha entre els dos partits, que en aquesta legislatura veiem un canvi de sistema de finançament, sincerament.
Sílvia.
Estic una mica amb la Dolors. Importantíssim que per motius obvis i d'ambició nacional el tema del finançament s'hagi posat a damunt de la taula. És evident que l'entrada en campanya i amb el joc de Carles Puigdemont, tots aquests temes de més àmbit nacional són ineludibles, i una bona jugada de Salvador Illa és pactar amb Pedro Sánchez fins a on puc llegir. No és una proposta de finançament valenta, però sí la còmoda i la que ell pot proposar. És evident que això sona a poc, sona electoralista, per l'altra banda, que és, jo situo Junts, jo aquí vull treure Esquerra del joc, perquè a mi m'està fent, no sé si el verb és patir, una mica, el seu comportament en campanya, perquè el veig una mica com erràtic de llançar tot de propostes que, com deies tu, Rafa, ha tingut 4, 6 i 8 anys per proposar-les de manera seriosa. Per la boda, per el finançament, que Esquerra no seia la taula de
Consell. Però això val per, també, per Junts per Catalunya, eh? Que també Esquerra formava part del govern, eh?
No, però Esquerra, no, però portava, però Esquerra portava a
com que
portava,
no,
que Esquerra portava a
i el pes, Jaume Giró, què feia?
Que el que Esquerra portava el pes de tota la taula de diàleg. És a dir, hem d'oblidar l'eina més potent que se'ns ha venut durant els darrers anys, que era la Comissió Bilateral i la taula de diàleg.
No, però Pere Aragonès era conseller d'Economia i no anava a les taules. Però després, si anava Jaume Giró i tampoc ha aconseguit res.
Oriol,
clar, estem a les mateixes. És que això de presentar-se com a oposició per part de Junts per Catalunya és que és grotesc.
Aquest mecanisme de la taula de finançament, el que fa per a tots, no és un mecanisme que
Junts... I com us penseu que es pactarà el finançament, si és que es pacta una cosa a la taula? No, home,
però com s'ha pactat l'amnistia?
El sistema de finançament s'ha d'acordar en el Consell de Política Fiscal i Financera.
Clar que no, clar que no. És a dir, si Pedro Sánchez depèn dels vots o de la continuïtat del seu govern d'un president Puigdemont, en el cas que ho sigui, sí. Ja et dic jo que el pacte fiscal de 2012 o una proposta de finançament molt més ambiciosa per Catalunya estarà en una nova taula que ningú s'enterarà. El Café para Todos, Junts no el trobareu amb el Café para Todos, ni en broma, eh?
Tampoc l'havíem de trobar investint Pedro Sánchez, això que no ho trobarem.
Hi ha una amnistia,
aprovada. Al cap de dos dies l'han investit.
Però hi ha una amnistia aprovada.
La credibilitat de Junts en aquest sentit està al mateix nivell per terra que el de l'esquerra. Són partits que han estat en el govern,
Oriol,
i no
han fet
absolutament res en aquests temes.
Qui ha dit l'amnistia, ni per casualitat, es diu Salvador Illa. No, Junts no ha dit l'amnistia ni per casualitat, s'han assegut en una taula. Qui ha dit l'amnistia ni per atràs? Salvador Illa, ja cap d'una setmana la teníem.
Dolors.
Jo crec que hi ha elements dels dos que cal tenir presents, del que dieu, eh? D'una banda, és evident que si hi ha, és a dir, que cal una negociació per canviar el sistema de finançament a l'Estat espanyol, cal el Consell de Política General, i per tant totes les comunitats autònomes, el Rafa ho ha explicat molt bé, han de sortir-hi guanyant, i això és molt complicat si no hi ha una situació de creixement econòmic, de més riquesa, i ara es podria plantejar, però no està clar que en els propers anys això segueixi sent així. Per tant, hi ha un risc, si no hi ha creixement econòmic i no hi ha més riquesa, és molt difícil que el pastís creixi, per tant repartir-lo i que tothom guanyi, i si no hi ha un guany majoritari per part de totes les comunitats, és difícil que hi hagi un acord quan algunes estan governades pel Partit Popular, i fins i tot les governades pel Partit Socialista, és obvi que en els seus territoris no aniran a perdre, no? Per tant, hi ha d'haver elements que compensin a tots els territoris i elements de millora per tots els territoris en algun sentit o en algun altre. I el que ha reclamat històricament Catalunya amb tots els governs, des del govern Maragall, vull recordar, no és només, i des de l'Estatut del 2006, és aquest canvi en l'ordinalitat i elements de bilateralitat, que és el que deia la Sílvia, que és més enllà del Café para Todos, que també hi hagi elements singulars per Catalunya, per la pròpia singularitat econòmica, social i nacional del país. I aquest és la combinació complicada. I aquesta és la combinació que qualsevol proposta que es posi sobre la taula, si vol tenir si vol sortir, és a dir, si és real, si és per fer campanya, si és perquè et diguin que tu ets més valent que l'altre, llavors pots dir qualsevol cosa. Però si vol ser una proposta que tingui elements de ser negociable i aprovada, ha de tenir els dos components. D'una banda, una singularitat o relació bilateral des de Catalunya, que és el que vam treballar amb l'Estatut del 2006, el retallat i el que la sentència qüestiona, i elements de solidaritat i de compartir i coordinar-se amb la resta de comunitats.
Per tant, el primer que has de fer és a les reunions negociadores.
El pacte fiscal del 2011 de l'Artur Mas és contra Rajoy, no és amb una taula de tots, eh?
Sílvia.
Bueno, era un punt de partida.
I com va acabar?
Bueno, va acabar... Però perquè
no tenia cap futur, com totes les solucions de màgiques que heu plantejat no, els últims 10-15 anys.
Perquè Rajoy deia no, jo ara no veig un Pedro Sánchez ni preparar ni capacitat per dir no a res.
Sílvia, el marc és la Constitució.
Clar, és que no enteneu el marc constitucional.
No, però ha acabat l'amnistia a la Constitució, que aquí dèieu que no hi ha... Pues imagina si no hi cabrà un bon pacte fiscal.
Però jo crec que el marc és la Constitució.
Però no és el que ha vingut dient.
I Junts, Esquerra, en els darrers anys.
evident que el marc és la Constitució.
Val, Rafa, mira,
jo estic d'acord amb una cosa amb tu, que hi ha un consens a la societat catalana sobre el tema de l'ordinalitat. Tant és així que recordo que Alicia Sánchez Camacho va fer una proposta de finançament singular per Catalunya, és que me'n recordo perfectament, de finançament específic per Catalunya on es limités la, precisament l'ordinalitat, el 2013. El Montoro li va dir que ni parlar-la, però ella ho va fer. Josep Piqué, l'anterior president, sense comptar el Dani Cirera, que va estar un mes o dos mesos, Josep Piqué, l'anterior, també va fer aquesta proposta. Fins i tot el Partit Popular, antigament, hi havia una proposta sobre aquest tema, és a dir, perquè hi ha un Consell General de la Societat Catalana. Dius, el marc és la Constitució, i la renovació del Consell General del Poder Judicial, el marc és la Constitució, fa 5 anys que no renova el Consell General del Poder Judicial, però és que fa 10 anys que es va caducar l'anterior finançament. És a dir, la pregunta és... En aquests moments, el PP i el PSOE tenen cap incentiu per modificar? No. Primer, perquè el PP té un pollo dintre les comunitats, és que governa 11 comunitats, cadascuna més complicades. Diferències entre elles. I el PSOE, que depèn, efectivament, de l'independentisme, sap perfectament que un nou finançament que no, com a mínim, no doni un millor tracte a Catalunya, o com a mínim no agradi a la posició independentista, això li pot provocar, doncs, la retirada del suport independentista. Tampoc, amb el qual tampoc té cap tipus d'incentiu per fer-ho.
Però que tampoc li esveï el seu guanyiner. És a dir, per tant, ha de ser una proposta que més o menys...
Han de recuperar Andalusia, han de recuperar Extremadura,
clar. En tot cas, això segur que ens sentirem a parlar en les properes setmanes durant la campanya. Res, deixeu-me que us tregui encara un altre tema relacionat també amb les eleccions del 12M. Avui no sé si sabeu que hi ha hagut aquesta polèmica, perquè l'ANC de Sabadell ha organitzat una sèrie de conferències amb els partits que consideren, doncs, independentistes, perquè puguin explicar les seves candidatures, i han convidat també a Aliança Catalana. Clar, què ha passat? Que Esquerra i la CUP, que també estaven convidades, no el mateix dia, sinó en dies diferents, havien de presentar aquestes candidatures, Esquerra i la CUP han dit que no hi aniran, encara que ja havien confirmat la seva assistència a l'ANC de Sabadell, si Aliança Catalana també participa, doncs, d'aquest cicle de xerrades que organitza, com dèiem, l'ANC de Sabadell. Com ho veieu?
Però jo, com a principi, no estic massa a favor dels cordons sanitaris, mediàtics, de debat, i excloure partits que no puguin ni tan sols fer els seus plantejaments. L'altre dia vaig veure fins i tot una entrevista, doncs, a la dirigent d'Aliança Catalana a la televisió, una televisió, en fi, estatal, no? Jo no, a mi no em sembla malament, és a dir, al final aquests partits estan fent un argumentari que, evidentment, a mi em sembla execrable, no?, de culpabilització d'uns col·lectius i d'una sèrie de plantejaments sobre la immigració que em sembla totalment incorrectes i lamentables, però la manera de desarticular-los no és precisament negar-los el pa i la sal o la possibilitat de debatre, sinó debatre i confrontar, perquè si no l'estratègia contrària, l'estratègia de simplement ignorar-los o negar-los qualsevol possibilitat de participació en el debat públic, jo crec que l'experiència d'altres països no ha funcionat. A mi em sembla que és millor confrontar. A partir d'aquí, que ho faci l'ANC,
que ho faci qui vulgui. Que ells exposin les seves propostes,
en qualsevol cas,
no barrejant-ho amb altres partits.
No barrejant-ho. Bueno, en tot cas, no em poso en el format específic aquest, ni que faci l'Assemblea Nacional Catalana, que sincerament m'és igual. Però sí en el concepte general. El concepte general a mi em sembla que aquests partits han de poder exposar sense problema, com ho fa Vox, doncs ho ha de poder fer Aliança Catalana.
Hem de dir que des del Secretariat Nacional de l'ANC han fet un comunicat i han dit que, tot i que és veritat que les assemblees territorials, doncs, poden fer els actes que vulguin i tenen llibertat per això, sí que han de respectar el codi deontològic de l'entitat, i especifiquen que aquest codi rebutja la discriminació cap a les minories.
Jo, a mi em sembla molt bé, ho sento, per Esquerra i la CUP que s'hi hagin negat. Em sembla que la gent de l'ANC de Sabadell s'ho hauria de repensar, perquè jo entenc el que diu l'Oriol i sóc molt plural i molt demòcrata, i em sembla que ell em diu naïf i bona fe i no sé quantes coses més em diu, però jo hi ha discursos que crec que...
Avui no, avui t'he tractat molt
bé. Buenista,
No, buenista.
Avui no he dit res,
No, sí, abans ho sé que m'ha dit. Però hi ha coses que no es poden permetre dins un micròfon, ho sento, i algú que és racista no se li pot donar un micròfon. I el que jo...
Sí, que se li pot donar, doncs, se li ha de donar, perquè tothom ha de poder expressar. Si no, estàs contradient els principis mateixos de la democràcia.
Jo crec que nosaltres, entre altres altres coses, a la nostra democràcia ens hem dotat d'uns principis que diuen que no es poden publicitar discursos d'odi, i els discursos d'odi poden ser contra persones, no, racialitzades, contra dones, contra minories, contra tendències i orientacions sexuals, i tot això ho estem intentant erradicar de la nostra societat, i prou que ens costa, que són discursos d'odi, que després porten sovint a actes més violents, i quan dic violents no només de violència física, sinó de violència fins i tot institucional, i el que defensa aquest partit no és només senyalar col·lectius, sinó violència institucional, negar-los, per exemple, segons quins drets, negar-los segons quines, no? Negar-los la igualtat. I per tant, sense manies, hi ha micròfons que no s'han de donar. Una altra cosa és que som una democràcia, hi ha d'haver pluralitat, tot el que vulgueu, però té límits. La democràcia també s'ha de defensar, i la manera de defensar-la és que aquells que volen acabar amb els que són...
Defensar-la és argumentant, no prohibir.
Efectivament.
Prohibir, no ho deia el 68,
això? Escolta'm, jo el 68 no havia nascut, et semblarà estrany.
Bueno, t'he provocat una mica i has caigut.
Efectivament, sóc fàcil de provocar, jo. Llavors, no, hi ha coses que les hem de defensar. Jo trobo molt bé que la nostra, no? La nostra democràcia també es defensa no permetent segons quins discursos, perquè si els hi donem segons quins micròfons els homologuem a la resta. Hi ha discursos que es poden fer. La llibertat d'expressió jo la defenso, però no són homologables. La llibertat d'expressió no vol dir que tots els pensaments valguin igual. Vol dir que tothom té dret a dir el seu pensament, però n'hi ha que no valen res.
Hi ha un petit problema, que aquest partit pot
decidir que no hi vagi.
Però Dolors, jo crec que està molt bé que no hi vagi. Hi ha un petit problema, que és que aquest partit es va presentar, ens agradi o no, amb unes eleccions, les va guanyar, no està il·legalitzat, per tant, dret a micròfon té. A mi el que m'ha estranyat, ho dic de debò, és l'otar que ha anat als mitjans de comunicació, que ja li comencen a obrir la porta, que fins ara li tancaven tots, ja li comencen a obrir la porta, i també participació en debats. És molt legítim que d'altres no vulguin participar, però compte, perquè si els debats es continuen fent, seran els altres partits els que no podran opinar.
No, però, sí. No, a mi el que em molesta d'aquest debat és que jo crec que confonem els eixos. I a mi em molesta profundament que a Vox se li digui constitucionalista. Em molesta profundament, perquè no ho és. Està, molesta. És a dir, molesta que com tinc un amic davant, que és l'independentisme, tots els que estan en contra són part dels meus. Doncs em molesta profundament que l'ANC digui, com jo tinc un amic davant, que és el constitucionalisme, tots els independentistes són part dels meus. Això és el que molesta. És a dir, aquest tribalisme ideològic que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Bàsicament això em molesta molt. Perquè Vox no es pot homologar a altres partits constitucionalistes i aquest partit no es pot homologar a altres partits independentistes. I això s'hauria de tenir clar. I jo crec que s'hauria de tenir clar. I un dels debats que han de tenir, els debats, és sobre si voldríem, perquè aquí podem tenir un debat, jo estic d'acord amb la Dolors, de que la democràcia s'ha de defensar, perquè tenim un problema extern que estan augmentant moltíssim les autocràcies, però un problema intern també, a casa nostra, i s'ha de defensar, i s'ha de defensar de manera forta. Ara, la pregunta és, com és millor defensar-la? Aquest debat, per exemple, a X s'ha tingut, i de les poquetes coses que jo crec que Elon Musk ha acertat, és que es defensa millor argumentant en contra. I jo,
l'extrema dreta
es fa millor argumentant en contra, i això està demostrat, però això està demostrat que prohibint-ho. És a dir, i el gran problema... Mira, jo me'n recordo el debat, no sé si us recordeu el debat de TV3, acabo amb això.
La Dolors vol contestar,
no sé si te'n recordes el debat de TV3, on tothom es va negar a contestar Vox. No es pot acceptar no contestar-los. Perquè els arguments són tants.
Estem d'acord.
I de tanta indignació que s'ha de contestar, i s'ha de contestar cada dia.
I la Dolors no està d'acord.
No, jo no estic d'acord. A mi em sembla molt bé que si tu tens un partit d'extrema dreta en un debat, perquè ja estan presents a la teva institució i et toca debatre i s'ha d'argumentar, i teniu tota la raó, i tenim arguments de sobres per desmuntar discursos que en el 99% dels exemples i casos estan basats en mentides, com ara que estem sentint aquesta senyora que és candidata i que es va passejant, va dient mentides. Però, perdoneu, l'extrema dreta no li interessa argumentar i debatre i exposar els seus arguments. Tu has parlat de xarxa X. És on es fan forts. A X i a TikTok.
A mi no m'interessa l'extrema dreta. M'interessen els seus votants. Hi ha un llibre que es diu Nacionalpopulisme, escrit per dos autors d'esquerra. que el que diu és que hem d'entendre els votants aquests que es passen a l'extrema dreta per reconquerir-los. Okay. Aquest és l'objectiu que tenim.
Ja,
a mi m'importa molt poc els partits d'extrema dreta, m'importen els seus votants.
Va, per acabar. Què volies dir?
El que volia dir és que on es fan forts i on argumenten amb força és a partir de tuits de, no sé, X caràcters amb eslògans completament buits i amb eslògans completament directes, perquè la comunicació política que avui es fa forta i que avui impera a tot arreu és de missatges tan curts que el que vosaltres dieu que està molt bé, que és argumentar i debatre, hi ha poc espai públic per fer-ho. Jo estic molt d'acord amb vosaltres, però quan estem parlant de llançar eslògans, jo no li vull donar un micròfon a algú que fa servir aquests eslògans per llançar missatges racistes basats en mentides.
Doncs veurem què acaba de decidint l'ANC de Sabadell, i si el dia, crec que era el dia 19, divendres de la setmana que ve, si no vaig malament, perquè ara no se m'obre el calendari, sí. Divendres és 19, oi, de la setmana que ve? Exacte, doncs sí, si finalment s'acaba fent o no aquesta xerrada, com dèiem, Aliança Catalana a Sabadell. Farem una pausa i ara quan tornem per acabar, per rematar ja la tertúlia d'avui del No ho sé, parlarem d'una qüestió que hem explicat al principi, que és aquesta relació, que ja ho hem comentat altres vegades, dels joves amb les xarxes socials, però sobretot d'aquesta pornografia que els arriba a través de xarxes com, per exemple, Instagram. Avui hem sortit del carrer per saber doncs, quin tipus d'imatges i quin tipus d'informació reben exactament els joves sobre aquesta qüestió. Pausa i tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
La Fundació Catalunya La Pedrera presenta Barceló, ceràmiques, tots som grecs. La retrospectiva més completa de la ceràmica de Miquel Barceló, que s'ha fet fins ara a Barcelona. Fins al 30 de juny, gaudeix a La Pedrera de l'obra en fang d'un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani internacional. Més informació i entrades a barceló.lapedrera.com. Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es. Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 21 d'abril tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançeria, sabateria, accessoris, bellesa, esports, llar. Entra ara als 8 dies d'or a la botiga web i app del Corte Inglés.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, bravista! Soc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades!
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
RAC 1
900 amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a les 10 de la nit avui per acabar la tertúlia del 900. Com dèiem, ja fa temps que aquest debat al voltant dels joves, les xarxes socials està sobre la taula. De fet, algun divendres n'hem parlat també aquí a la tertúlia. Ahir, per exemple, explicàvem que Instagram ha decidit que difuminarà imatges de cossos nus quan detecti que s'envien per missatge privat a menors d'edat, per exemple. I avui hem escoltat a un exdirectiu de Meta, ja sabeu, Facebook, Instagram, ha passat pel món a RAC1 i ha explicat que la companyia, ell va deixar la companyia l'any 2015 i diu que no es preocupa prou de la seguretat dels menors. És l'Arturo Béjar, ha explicat, per exemple, que un equip de l'empresa va publicar un informe alertant que un 12% dels menors eren víctimes de rebre aquest tipus d'imatges i que la decisió de la companyia va ser fer-los fora.
Uno en ocho de menores recibe acoso sexual en los últimos 7 días. Y no han hecho ningún cambio en la plataforma desde que ese número se volvió público, que reduzca o mejore eso. Y claramente no tienen el interés de proteger a nuestros menores hasta que no actúen de una manera correspondiente.
Doncs bé, sobre aquest tema, precisament, avui al 9C, hem sortit al carrer per saber si aquesta situació, és a dir, que els joves rebin aquest tipus d'imatges, és una cosa habitual o no, i per això ens acompanya el Bernat González. Bernat, bona nit.
Bona nit.
A veure, tu ens pots explicar exactament en què consisteix això que vol implementar Instagram, mm-hmm, i que més o menys explicàvem ahir?
Sí, la idea és que els menors que rebin una imatge amb contingut sexual, primer, la vegin borrosa. Primer, i puguin decidir si la volen veure nítida o no. En el cas de ser ells qui la volen enviar, primer apareixerà un avís que els explicarà els perills de compartir aquest tipus d'imatges, aquest tipus de fotos.
És a dir, si ells es fan una fotografia nus
i l'envien
i ho detecten, Instagram els hi farà un avís i dirà, ei, vigila, no?
Es poden fer captures, et poden fer una captura de vídeo, mm-hmm, els avisarà. I després, però, el contingut, tot i la mesura, és això, es podrà seguir enviant i també veient.
Uh-huh. Va, el que hem volgut fer és l'exercici d'escoltar-los a ells, no? Perquè a vegades en parlem i no els hi donem veu. Doncs precisament avui, Bernat, has pogut parlar amb algun jove sobre aquest tema, oi?
Sí, he parlat amb nois i noies entre 13 i 17 anys, menors d'edat, per tant, i el primer el que he volgut fer és saber si realment és tan habitual que aquests menors rebin imatges de cossos nus, de persones que no coneixen, i la resposta ha sigut aquesta.
Em va sol·licitar un pavo així com... I em va començar a escriure per la cara i de cop i volta em va enviar una foto. Jo la veig i surt allà les seves parts i jo em quedo així en plan... I el vaig bloquejar. Vaig veure un missatge d'un noi que no coneixia d'una foto i em va aparèixer, no sé, raro. I vaig entrar i ho vaig veure.
Lo pasó a mi amiga, que le enviaron una foto y claro, la abrió y era una foto de un señor desnudo.
Tinc la cuenta pública, llavors algú que no coneixia m'enviava una foto de genitals i acabava bloquejant i ja està.
Bueno, al final reps una fotografia d'una persona que no saps qui és i també hi ha hagut casos en els que et fiquen ja en grups directament de diverses persones que envien fotografies i això, i home, és desagradable, més que res perquè tu no t'ho esperes.
Què? Què us ha semblat? Us esperàveu que hi hagués tanta gent? Perquè no sé, Bernat, si t'ha costat molt trobar aquests testimonis o no, o els primers
no.
Més o menys que els hi has preguntat sí que n'havien rebut.
Són noies sobretot, però sí que al principi m'ha costat trobar algú, però jo diria que la majoria de persones, de noies que he parlat, han rebut aquest tipus de fotografies.
Mm. Dolors, deies, tu et ficaves una mica les mans al cap, oi?
Sí, perquè és, no? Exacte, ara ho parlàvem amb el Bernat, perquè són moltes, perquè, i gairebé per la manera que tenen de dir-ho, dir, uf, sí, mira, és un mal que hem de patir, perquè volguem dir com una certa resignació, mm-hmm. no? No hi puc fer res, rebo això, és desagradable, no m'agrada, però clar, mira, em passa, no? I és com, ostres, quina ràbia, no?
Sí, a mi m'ha impactat molt perquè veure tanta gent, i sobretot això tan jove, que hagi rebut aquest tipus de contingut, però què fan també quan el reben i a qui li expliquen tot això?
Mm-hmm. Ho explico als meus pares i a les amigues i el vaig bloquejar. Agraïo més a les meves amigues, perquè els pares depèn de què coses no és.
Bueno, m'ho va explicar a mi perquè sí que soc la seva amiga, però no s'ho esperava i se va assustar i no sé.
Com que no m'afectava, era més com quin fàstic i m'oblidava al cap de 10 minuts, no, tampoc li deia a ningú.
Sobretot les amigues, eh? A veure, els que teniu fills.
En aquest cas és importantíssim explicar-ho als pares, sobretot... Si tu, jo puc entendre un cert pudor, una certa intimitat, una certa vergonya, però és molt important quan passen aquestes coses que són que ja detectes tu amb 13 o 14 anys perquè són menors, però ja no són tan petits, que això no pinta gaire bé, és explicar-ho als pares, sobretot. Després ja es fan les següents accions, bloquejar-ho i denunciar-ho, però s'ha de denunciar això.
A veure, Bernat, què més?
Us he volgut deixar un cas a banda perquè és una mica diferent, és un noi amb qui he parlat, que té uns 15 anys aproximadament, i m'ha explicat que un amic seu estava a l'altra banda d'aquesta equació, perquè va ser ell qui va enviar unes fotos nu a una altra persona.